Estrès, ansietat, frustració i una sensació de manca de control són algunes de les conseqüències que experimenten les persones usuàries de Rodalies per les contínues incidències que es produeixen en el servei. Investigadors de la Universitat de Rovira i Virgili estan realitzant un estudi per conèixer quins són els efectes psicològics. En parlem amb el seu coordinador, l'investigador en psicologia, Sergi Martín Arbós. Què tal? Bona tarda, com estàs?
Hola, molt bona tarda.
Per què és rellevant fer un estudi sobre els efectes que té en la salut mental, precisament les incidències de Rodalies?
Doncs perquè és una percepció que tenim com a societat o com a persones usuàries i creiem, no, que és important, doncs, certificar una mica o quantificar aquestes experiències que les persones descriuen i veure si realment, doncs, s'estan produint, no, d'aquesta manera com elles expliquen.
Uh-huh. De moment ja porto uns dies amb aquest estudi. No sé si teniu algun, doncs, resultat o primers resultats que podríem comentar.
Encara no. Encara estem finalitzant el qüestionari. Uh-huh. Estem simplement pendents d'un tema tècnic per començar a recollir informació, uh-huh, però el que tenim de moment són les hipòtesis de l'estudi només.
I què són?
Sí, aquestes hipòtesis el que ens diuen és que el que esperem trobar, tenint en compte, no, l'efecte que té l'estrès de llarga durada sobre les persones, és que les persones que utilitzen les Rodalies a diari, especialment les que l'utilitzen més per anar a treballar o per coses, no, que necessiten fer sí o sí, doncs aquestes persones tindran més símptomes de malestar psicològic que les persones que no utilitzen mai Rodalies.
Uh-huh. També, no sé si també ara comentaves, no? Les persones que, doncs, van a treballar, entenc que també hi ha diferències, no? Entre la gent, per exemple, que l'agafa per estudiar, la gent que va a treballar o gent que depèn, no, al 100% d'un servei com el de Rodalies?
Clar, exacte. Pensem que les persones, no, que depèn la seva feina o els seus estudis de que puguin arribar a l'hora, estaran més afectades, no? Perquè té unes conseqüències més enllà del malestar que pugui produir-te que el tren no arribi a l'hora, no? Una cosa és que si ho fas per motius d'oci puntualment, doncs, uh-huh, òbviament et genera malestar, però no és un malestar que es repeteixi cada dia, no? I que impliqui unes conseqüències negatives per la teva vida.
També suposo que també hi ha diferències, no? Respecte, doncs, a les persones que, doncs, diguem que poden ser més vulnerables, no? Que no tenen potser alternatives amb altres mitjans de transport o fins i tot el transport privat.
Exacte. De fet, també és un dels temes que volem investigar, no? El fet que hi ha persones que potser sí que han pogut fer durant els últims mesos algun canvi, no, en el seu dia a dia per tal de que aquest problema els afecti menys, però hi ha persones que simplement no tenen aquesta opció, no? I per tant, segurament, doncs, tenen més afectació.
Uh-huh. Tu, que ets psicòloga, com s'ha d'abordar l'estrès i l'ansietat en, doncs, en situacions com aquesta, per exemple?
Clar, aquí és un tema molt complex perquè moltes vegades quan parlem de problemes de salut mental tendim a pensar que és una cosa interna de la persona, no? Que és un problema molt individual i aquí, en canvi, estem veient com afecta, no, el context en el qual ens movem a la nostra salut mental. Llavors, òbviament, la millor solució per a aquestes persones seria que el tren anés a l'hora. Sí que podem, evidentment, no, acompanyar o ajudar, però al final les causes venen d'on venen, no? És el mateix que ens passava durant la pandèmia, no? El fet d'estar tancat a casa, doncs un cop vam poder tornar a sortir, aquestes dificultats de salut mental, en molts casos, doncs ja van disminuir, no? Uh-huh. És una mica la mateixa idea, no? Que és el nostre context el que ens provoca aquestes situacions.
Clar, a mi són coses que no es poden controlar, que no pots fer res. En aquest sentit, genera una certa frustració. Jo no sé si això també pot derivar d'alguna manera alguna altra cosa.
Clar, al final és una mica imprevisible, no? Com acabarà això a nivell individual, perquè després també depèn, no? De les persones, tenim una sèrie d'antecedents, cadascú de nosaltres, no? Ja sigui genètics o contextuals, llavors l'efecte que pot tindre en un individu concret és molt diferent, no? Però sí que és veritat que ens han explicat casos des de les plataformes que hi ha persones que realment han acabat amb diagnòstics, no? De problemes de salut mental seriosos.
Uh-huh. Una de les grans queixes també que tenim a les persones usuàries de Rodalies és la manca d'informació. Com afecta la incertesa, no? De no saber el benestar emocional?
Clar, exacte. Aquest és un dels problemes que, no, els contactes aquests que hem fet ara amb persones afectades, és un dels problemes principals que ens descriuen, no? Perquè això afegeix, aquesta incertesa s'afegeix a la problemàtica, no? Diguem que suposa al final un altre problema també, perquè el fet de no només és que estàs potser cancel·lat el tren o potser estàs tancat dins del tren, no, parat en algun lloc del trajecte, però és que a més tampoc saps què acabarà passant, no? I aquesta incertesa, doncs, fa que encara ens generi més indefensió la situació.
Uh-huh. Sergi, ens podries explicar una mica també, doncs, això, com s'ha fet aquest qüestionari? Si no m'equivoco, són entre 60 i 80 preguntes, no?
Sí, exacte. Dependrà una miqueta també del perfil de la persona, perquè hem volgut, doncs, incloure, no?, per comprovar aquesta hipòtesi que necessitem comparar persones que no utilitzen Rodalies amb persones que sí, doncs hi ha diferents perfils, diguem, o itineraris segons les característiques de la persona. I llavors tenim preguntes tant de tipus més quantitatiu i de tipus més qualitatiu. Les quantitatives serien puntuar en una escala de l'1 al 5 diferents símptomes psicològics, no? Com podrien ser doncs, tremolors, mals de cap, sentir-se neguitós, sentir-se sense esperança, símptomes d'aquest tipus. Uh-huh. I després les qualitatives, doncs, aquí ja preguntem per l'impacte que ha tingut en la vida a diferents àmbits, no? A nivell laboral, a nivell social, en l'oci, i també quins recursos d'afrontament, no? Això que comentàvem ara, de quins canvis s'han produït en la manera com utilitzar el transport o si necessiten prendre medicaments per fer front a la situació, aquest tipus de preguntes.
L'estudi se centra en el retard, suposo, no? O en el servei també. En el cas del Prat, per exemple, ara ja fa doncs, unes setmanes que no funciona ni cap ascensor ni cap escala mecànica, de forma que doncs, una persona que tingui dificultats de mobilitat, doncs, directament podríem dir que no pot agafar el tren. Això també ho recull l'estudi d'alguna manera? O...
Doncs en aquest cas ens centrem sobretot en el tema dels retards, les cancel·lacions i de més. No ens fiquem tant en el tema de les característiques de les estacions perquè al final... Òbviament, hi ha molts temes que ens agradaria preguntar, però molts necessàriament han de quedar fora, no? Perquè tampoc podem pretendre que les persones ens responguin a 200 preguntes, per molt interessant que pugui ser.
Com es pot participar en aquest estudi?
Doncs ben aviat facilitarem un enllaç perquè tothom que vulgui i pugui participar de manera online. Uh-huh. I serà tan fàcil com això, com entrar en aquest enllaç i respondre a les preguntes. I ho distribuirem a través dels canals de la Universitat, de la Rovira i Virgili, i després també a través de les plataformes de persones afectades.
Creieu que hi ha una manca de reconeixement institucional respecte doncs, a això, als efectes que té la salut mental, les incidències de Rodalies?
Clar, pensem que potser és un aspecte que no s'ha tingut en compte, no? Quan es parla d'aquest tipus de situacions, sempre es fa referència a inversions o a temes de planificació, I no es té tant en compte, no? aquesta vessant de com afecta a les persones. Sí que potser tenim més en compte a nivell econòmic, moltes vegades, no? Doncs hi ha tantes persones que no poden arribar a la feina, però no es té en compte quines conseqüències té això per l'individu, no?
Clar. Quines accions creieu que en aquest sentit, doncs, a propòsit d'aquest estudi que esteu realitzant, podrien entomar les administracions?
Clar, creiem que això pot ajudar, no? A que les persones responsables prenguin una mica consciència si es confirmen les hipòtesis de l'estudi i accelerin les maneres de solucionar tot aquest problema, no? Perquè al final sí que és cert que és una problemàtica que fa molts anys que s'arrossega, però s'ha vist que ha arribat un punt en què ja la gent doncs, ho té cada cop més complicat, no?
Ja per acabar, Sergi, d'aquí a doncs, uns dies, suposo, no? O unes setmanes, en qualsevol cas, ens estireu doncs, aquest qüestionari que enviareu. Quan teniu previst doncs, tenir els primers resultats de l'estudi?
Sí, comptem veient que ha generat força interès i que segurament moltes persones voldran participar. Comptem amb tindre alguns resultats preliminars ja de cara a l'inici de l'estiu.
D'acord. Doncs en tornarem a parlar aleshores, a veure quins són aquests resultats de l'estudi. Hem parlat doncs, amb el responsable d'aquest mateix estudi. Ell és el Sergi Martín Arbós, investigador en psicologia de la Universitat Rovira i Virgili, a propòsit d'aquesta doncs, correlació no?, de retards, incidències a Rodalies i també la salut mental de les persones usuàries. Moltes gràcies per acompanyar-nos avui i bona tarda.
Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me. Molt bona tarda.